dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia, és dimarts 12 de novembre. Comença un dia més. La Biblioteca Municipal de Constantí acollirà aquest dimecres, 13 de novembre, el taller Ciència en Família, una activitat que s'emmarca dins la 24a edició de la Setmana de la Ciència. Es tracta d'un taller demostratiu adreçat a tota la família per infants a partir dels 7 anys i anirà a càrrec de Núria Ruiz, investigadora del Departament de Química, Física i Inorgànica de la Universitat Rovira i Virgili. Avui a l'entrevista del dia parlarem amb Núria Ruiz d'aquest taller Ciència en Família. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i a la recta final del programa repassarem les propostes de l'agenda cultural d'aquest dimarts. Dimarts 12 de novembre, moment de fer un cop d'ull a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. Avui destacat en titular, Del Campo sigue los pasos de Rivera y se va. El exdiputado por Tarragona se retira con la cabeza bien alta por haber cumplido. El hasta ayer líder del partido quiere ser mejor padre, mejor hijo y mejor pareja. A la fotografia de portada veiem a l'esquerra l'exdiputat per Tarragona de Ciutadans, Sergio del Campo, i a la dreta Albert Rivera, que va dimitir ahir. En una portada en la qual també llegim que Tsunami Democràtic col·lapsa el pas de la frontera de la Jonquera, vol obstruir la connexió amb França 3 dies. Seguim amb la portada del Més Tarragona en la seva edició d'aquest dimarts 12 de novembre. El titular és que Vox és la segona força a Vilaseca i la tercera a Salou i la Canonja. La formació d'ultradreta queda per sota del PSC i Esquerra a Constantí i a la Pobla de Mafumet, municipi on els republicans han aconseguit superar els socialistes. En portada també tot a punt per la tercera edició de la Liga Genuïn, com l'any passat el nou estadi acollirà la inauguració de la temporada 2019-2020. En futura de portada veiem els jugadors i el cos tècnic que formaran part del Nàstic Genuïn en la primera fase de la competició que arrencarà aquest cap de setmana. Com sempre, fem un cop d'ull també als digitals. El Tarragona 21 obre en portada amb el fet que l'Ajuntament de Tarragona té en estudi si mantenir o suprimir prop de 500 habitatges que el govern va aprovar a fer a Sant Salvador. El Tarragona Digital, records entre vinyes, un reportatge sobre l'esplendor del Mas de la Sabatera de Prenafeta a principis del segle XX. La casual troballa del diari personal de qui va ser la pubilla d'aquest mas s'ha tret a la llum històries d'aquesta casa senyorial de Montblanc. I a l'Infocamp, Salou aposta per un equilibri territorial per augmentar el turisme en el futur. Gràcies al turisme estatal, les pernoctacions fins al 15 d'octubre han arribat a 7,64 milions, millors que l'any passat, tot i la davallada del mercat britànic, en part per la fallida de Thomas Cook. Agafem ara el punt avui. El titular és Bloquejats. El conflicte català marca la jornada postelectoral, forçant el bloqueig polític a Madrid i el tall de la frontera a la Jonquera. El PSOE diu que ara opta pel govern de progrés, però l'aritmètica no li permet obviar els grups catalans i bascos. Centenar d'activistes ocupen l'autopista internacional i aturen el trànsit, amb gran afectació al transport. En imatge veiem els primers activistes que van tallar ahir al matí l'autopista, ja en territori nord-català, a l'estat francès. A La Vanguardia, en Rivera deixa la política i Ciutadans s'enfronta a un futur incert. Arrimadas i Garicano, possibles candidats a liderar el partit després de la desfeta electoral. En imatge veiem la fotografia d'Albert Rivera. Al periòdico, aquest també és el titular, Rivera abandona, Sánchez s'obre ara a una aliança amb Iglesias. A la portada del diari Ara també és protagonista Albert Rivera. En aquest cas el titular és Rivera abandona. La desfeta de Ciutadans s'acaba amb la carrera política del seu líder. Arrimadas apareix com la favorita per omplir el buit, però encara no hi ha res decidit. A la portada del País, Rivera abandona la política por el debacle electoral. Inés Arrimadas favorita per liderar Ciudadanos tras descartar-se Garicano. A l'ABC també trobem avui en imatge la fotografia en portada en gran d'Albert Rivera. En aquest cas el titular diu Rivera d'Ejemplo i podem llegir que assumeix en un emotiu discurs a la debacle de Ciutadans, dimiteix com president i no recollirà l'acte de diputat. I a la portada de La Razón, Rivera, primera víctima de la nova política, se marxa per el debacle electoral. Veiem doncs en fotografia de portada també la imatge d'Albert Rivera.
I anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Avui diferents noms propis a cadascun dels diaris esportius. Comencem amb Mundo Deportivo, on el protagonista de la portada és Neymar, que sembla ser que insisteix en el seu desig de voler tornar al Barça. Neymar insiste, tras pasar de nuevo por Barcelona, reiteró a cracks del Barça que aún quiere regresar. Ahora se centra en reaparecer para brillar en el Bernabéu con el PSG en Champions. Al diari Sport, Antoine Griezmann és el protagonista. A Plan Griezmann, el Barça busca activar al francès para mejorar su rendimiento i parla dels diferents problemes que s'ha trobat a l'hora d'adaptar-se al seu nou club, també de les possibles solucions que es plantegen per recuperar el jugador. El diari Marca, Gareth Bale és el protagonista després de concentrar-se amb la seva selecció després de moltes setmanes d'inactivitat al Madrid. Milagro en Gales. Bale s'entrena con total normalidad con su selección desde el primer día. Desde que se lesionó con su país el 13 de octubre no se ha entrenado con el Real Madrid en 29 días, pero de repente ayer por fin estuvo disponible. Y al diari AS, Rodrigo, la nova estrella brasilera del Madrid, és el protagonista. Rodrigo habla con AS en Abu Dhabi de su espectacular inicio de temporada. Declaracions del jove davanter brasiler. Ojalá me quede en el Madrid toda la vida. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dimarts 12 de novembre. Fem una pausa. D'aquí uns moments parlem del taller Ciència en Família que es farà aquest dimecres a la Biblioteca Municipal de Constantí.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Esencias musicales. Disfrutemos juntos de las principales esencias ambientales que deja la música clásica. Los miércoles al filo de la medianoche. Esencias musicales.
A Constantí Ràdio, durant el cap de setmana et mantenim informat de l'actualitat local amb el resum informatiu. Un programa resum amb les notícies més destacades de la setmana d'àmbit local. Dissabte i diumenge a les 10 del matí i en redifusió a les 2 del migdia.
Per millorar el benestar social i afavorir la integració al municipi, per atendre les necessitats bàsiques i contribuir a la prevenció de les problemàtiques, informa't dels recursos, ajudes i les prestacions als serveis socials de Constantí. Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. Serveis socials de Constantí, per un municipi més solidari. Al carrer Sant Pere, 49.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu.
La Biblioteca de Constantí acollirà aquest dimecres 13 de novembre el taller Ciència en Família, una activitat que s'emmarca dins la 24a edició de la Setmana de la Ciència. Es tracta d'un taller demostratiu adreçat a tota la família per infants a partir dels 7 anys i que anirà a càrrec de la Núria Ruiz, investigadora del Departament de Química, Física i Inorgànica de la Universitat Rovira i Virgili. Precisament avui, per parlar-nos d'aquesta activitat, tenim en línia telefònica la Núria Ruiz. Aquí saludem. Núria Ruiz, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
I gràcies per acompanyar-nos, Núria.
Gràcies a vosaltres.
Dèiem que aquesta activitat que es farà aquest dimecres a la biblioteca, hem de parlar inicialment una mica del vincle que tens amb la Biblioteca de Constantí, perquè a l'estiu ja vas participar en alguna de les activitats que s'hi organitzaven. Diguem que hi va haver un bon feeling, que és el que ha permès que ara doncs, sigui possible, sigui una realitat, aquest taller que es farà aquest dimecres.
Sí, exacte. Un dia em van convidar a donar una xerrada sobre una científica molt reconeguda, que és la Tu Youyou, una científica xinesa, i allà doncs, vaig tenir l'ocasió també de parlar amb les persones que estaven al càrrec de la biblioteca i vam explicar doncs, també el que s'estava fent des de la facultat i les experiències que portava en diferents col·lectius, i sí, va haver molt, molt, molt bon feeling, i tant.
De fet, ens explicava la directora de la Biblioteca Municipal, la Vanessa Gutiérrez, que aquesta serà la primera vegada que la Biblioteca de Constantí s'assuma a participar dintre del programa d'activitats de la Setmana de la Ciència. Una mica això també és un dels objectius, una de les finalitats, no?, d'aquesta Setmana de la Ciència, que és que aquests espais per primera vegada s'obrin també a les activitats científiques.
Sí, és molt interessant que les biblioteques, els espais públics, s'obrin en aquestes activitats perquè són espais que estan dirigits a tota la societat i és molt interessant que tothom hi participi, que conegui altres experiències, que persones de diferents edats, famílies senceres, puguin pues, això experimentar o escoltar no sé, altres històries, no? I que s'impliquin en ciència, no?
Anem a parlar una mica, Núria, del que serà aquest taller, aquesta activitat. Nosaltres parlàvem d'una activitat adreçada a tota la família, per infants a partir dels 7 anys. Com l'has estructurat? Com anirà tot plegat?
Sí, això és un taller que el tinc estructurat en tres parts, són tres activitats, són diferents entre elles, però totes elles són experimentals i consisteix en el següent. La primera activitat el que farem serà una sèrie d'experiments amb bombolles de sabó. Tothom ha treballat amb bombolles de sabó, tots hem fet bombolles de sabó a casa, però farem bombolles una mica diferents, no? No seran només bombolles esfèriques i les clàssiques, sinó que experimentarem amb elles. Els donarem altres formes, que és una qüestió que aparentment sembla bastant difícil, però és molt espectacular i és molt bonic. I així doncs, aprofitem per parlar també de les matemàtiques, de les bombolles de sabó, no? com expliquem les diferents figures geomètriques. Després farem un altre experiment, que és preparar un fluid que s'anomena no newtonià, que són uns fluids que es comporten d'una manera diferent al que és habitual en funció de la pressió que se'ls aplica. És una mica el principi que tenen els materials com les armilles antibales dels cossos policials, no? Que són materials molt especials, no? Que permeten moure, que la persona es pugui moure amb facilitat, però per altra banda són molt resistents a un impacte, per exemple, d'una bala, no? I es fan materials molt senzills, es pot fer a casa i són materials quotidians. I per últim el que farem serà també generar un gas a partir també de materials molt quotidians com són el vinagre i el bicarbonat. I bueno, amb uns materials també que es pugui visualitzar un gas, per no avançar, no? Com farem els experiments, doncs veurem aquest cas d'alguna forma.
D'alguna manera parlem de contextualitzar la ciència, no? Amb exemples pràctics i quotidians, no? De vegades sí. Resulta difícil fugir, no? Del que és el grau d'abstracció en el que s'acostuma a desenvolupar tot aquest tema de la ciència i això doncs, suposo que és una bona manera de posar-ho en pràctica i amb coses quotidianes, com tu deies.
Exacte, o sigui, el que volem amb aquest tipus de tallers és veure que estem envoltats de ciència i que moltes de les activitats que fem cada dia es basen en conceptes científics que es poden explicar d'una manera molt senzilla i amb aquests experiments i utilitzant materials molt, molt quotidians, materials que tenim al voltant, materials que estan a la cuina o que podem disposar d'ells amb molta facilitat, doncs es pot fer ciència. Es pot fer una ciència entretinguda, apta per a totes les edats, comprensible per a totes les edats, que es pot jugar amb ella i que això doncs, ens fa reflexionar sobre tota la ciència que hi ha al nostre voltant.
I el tema d'adreçar-se a un taller, com dèiem, adreçat a tota la família, però bàsicament doncs, a nens, en aquest cas a partir dels 7 anys, què tal aquesta experiència? Són un públic agraït? Quina és l'actitud que acostumen a tenir davant d'aquest tipus d'experiments científics?
És un públic molt, molt agraït, perquè els experiments als nens, a les persones més jovenetes, els sorprenen, no? Ells moltes vegades tenen un experiment i el que resulta d'aquell experiment de barrejar dos productes o de fer una bombolla diferent o qualsevol d'aquest tipus d'experiments no esperen què és el que passarà, ells intueixen què és el que passarà, a vegades preguntem què passarà ara i donen moltes idees, no? I després comprovem a partir de les seves hipòtesis, a veure quina era la d'elles la que era més encertada, veiem la part experimental i veure les cares de sorpresa moltes vegades, perquè és una de les situacions que potser no s'esperaven, és una experiència també molt, 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 molt gratificant, perquè la curiositat, sobretot en nens petits, és enorme i tenen moltes ganes de saber què passa quan experimentem, quan barregem, és molt, molt, molt gratificant.
També d'alguna manera m'imagino que i en aquest objectiu es treballa, no? En aquesta Setmana de la Ciència és un dels grans objectius, no? Aquesta iniciativa, no? de que els nens i nenes comencin a interessar-se i a disfrutar de la ciència i no ho vegin com una cosa lluny del seu abast. M'imagino que a través d'experiències com aquesta és una de les coses que més es busca, eh?
Totalment d'acord, perquè a vegades tenim aquesta idea preconcebuda de que la ciència és molt difícil i entendre conceptes científics és molt difícil, no? I no és així, o sigui, tot depèn de com ho expliquem, de quins materials treballem, i ja des de molt petits han de ser conscients que el coneixement, tot el coneixement és interessant i no és un més difícil que l'altre. O sigui, les ciències tenen aquesta idea així generalitzada de que són difícils d'entendre i no, és qüestió de reflexionar com en qualsevol altre camp acadèmic, no? I amb experiments així es pot aproximar la ciència a totes les edats i fer veure que és maca, és curiosa, és interessant i es pot entendre fàcilment.
Parlaves una mica d'aquesta barrera, no? Aquesta dificultat que sovint, històricament, hi ha hagut, no? A l'hora de comunicar i transmetre la ciència, sobretot a l'hora de fer-la més propera i atractiva, sobretot per la gent jove, no? M'imagino que doncs, a poc a poc es va superant aquesta barrera a través d'aquestes activitats, no? Que el que fan és això, doncs, buscar aquest costat més divertit o fins i tot demostrar que la ciència també pot tenir un cantó divertit.
Sí, jugar amb la diversió i la ciència, no? O fer que la ciència sigui divertida, permet aproximar-nos més, no? A tots els públics. No necessàriament tota la ciència ha de ser divertida, però és veritat que és una estratègia per arribar a tots els públics i que dona molts bons resultats, no? També és molt interessant que en totes aquestes experiències puguem treballar de forma transversal, no? De forma interdisciplinar. Per això abans comentava aquella xerrada que havíem donat de la Tu i Jo, no? Intentar veure part experimental combinada amb qüestions socials, amb qüestions d'humanitats, veure que no hi ha fronteres entre el que clàssicament es parlava de ciències i lletres. Podem experimentar, però podem introduir també altres conceptes de història, de lingüística, d'algun altre concepte relacionat amb les ciències socials, amb les humanitats, i és molt, molt maco intentar fer aquest esforç, no? I això, que de manera divertida puguem parlar de tot, no? I que sobretot estigui obert al camp a tothom a fer preguntes, perquè les preguntes és quan ens porten a veure quines curiositats s'estan generant, no? Davant d'un experiment.
Doncs recordem que aquest dimecres, a partir de 5:45 de la tarda, tindreu l'oportunitat de gaudir d'aquest taller Ciència en Família, no? Amb totes aquestes demostracions que ens explicava la Núria, que doncs, consistirà aquesta sessió d'aquest dimecres amb aquests tres apartats en la que es dividirà la sessió del dimecres a la biblioteca. Com dèiem, una de les activitats que s'emmarca dintre d'aquesta Setmana de la Ciència, aquesta 24a edició de la Setmana de la Ciència. No sé, Núria, si a banda d'aquesta activitat que faràs a Constantí també et podrem veure en altres indrets o en altres espais al llarg d'aquesta Setmana de la Ciència.
Bé, aquesta Setmana de la Ciència en tallers experimentals no participaré directament, sí que al llarg de tot el curs, no, vaig portant diferents xerrades i diferents tallers també en biblioteques, en centres escolars, en instituts, però aquesta setmana concretament en altres centres no, però sí durant l'any.
Molt bé, doncs convidar a tothom que participi, que gaudeixi de la ciència amb aquesta activitat que es farà aquest dimecres a partir de 5:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Constantí, que per primera vegada s'incorpora dintre de la programació d'activitats d'aquesta Setmana de la Ciència. Constantí també aquest any doncs, participant i col·laborant directament d'aquesta iniciativa. Avui n'hem parlat amb la Núria Ruiz, investigadora del Departament de Química Física i Inorgànica de la Universitat Rovira i Virgili. Núria Ruiz, t'agraïm molt que avui ens hagis acompanyat i que sigui un èxit aquesta activitat de dimecres. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Es pot recuperar el temps perdut? Com fer possible la reconciliació amb un passat que no ha existit? Continuem el visionat de la pel·lícula del 2016, La propera pell, amb l'Àlex Moné, l'Emma Suárez o el Sergi López en els papers protagonistes. Maria Palacín és doctora en psicologia, directora del màster d'autolideratge i conducció de grups de la Universitat de Barcelona. Què tal, Maria? Com va?
Perfecte.
Gabriel, que es va perdre quan era un nen de 9 anys, apareix en una escola francesa.
¿Y cómo va a ser el reencuentro?
Vamos arriba.
Dame el expediente de Leo, por favor. Gracias. Discúlpenme, pero es que cuando nos lo trajeron llevaba una camiseta de Leo Messi y no se la quitaban ni para dormir.
¿Cuánto tiempo lleva aquí?
Hace 2 años que nos lo trajeron. Las probabilidades de que un niño reaparezca después de 8 años son ínfimas. En general, cotejamos nuestra información con los niños desaparecidos en Europa. Pero al principio, cuando Leo llegó al centro, se negaba a hablar. Por eso tardamos mucho tiempo en identificar su acento catalán. A partir de entonces, empezamos a investigar sobre todos los niños desaparecidos en Cataluña durante esos años. ¿Todo bien?
Sí.
¿Bien?
Sí.
Y acabamos con una lista de 12 de nombres.
Perdone. ¿Es necesario que seamos tantos?
¿Nos disculpáis? Fue entonces cuando encontramos a Gabriel Farrés.
¿Y a él dónde lo encontraron?
En la calle. No recordaba nada.
¿Y él qué dice? ¿Dice que es Gabriel?
Es un poco más complicado que eso. ¿Han oído hablar de la amnesia disociativa? Suele estar causada por algún trauma, un accidente...
Ya, ya. Eso es lo que inventan todos cuando llegan aquí, ¿no? Para que no los devuelvan a su país.
Los chavales que llegan aquí son delincuentes, sin familia. Y una gran parte ha sufrido maltratos. Por eso siempre trato de saber algo de su origen, a fin de proporcionarles ayuda psicológica. Pero en el caso de Leo eso ha sido imposible, ya que no recordaba su primera infancia.
Són família o són estranys?
Doncs mira, aquesta és una pregunta que de vegades no cal que passi aquesta situació tan extrema per sentir el mateix. De vegades un té més estranyesa i té més distància emocional i personal amb gent que és de la pròpia família que no passa amb gent que no sigui. En aquest cas, s'assuma que aquesta distància és real, és física, ha existit i pel fet de ser família no t'has d'estimar. L'estimació sorgeix de la convivència, sorgeix del vincle que requereix d'espai i temps, de compartir, d'emoció, no? De les emocions compartides. Quan no existeix això, doncs ni que siguis família ni que no siguis família. Això s'ha de construir i recuperar el que no s'ha fet doncs és molt difícil. Tot això genera moltes ansietats que de vegades no ajuden, no? Viure l'aquí i ara és el secret, però això també és una manera d'aprendre, és una manera de viure, això.
L'arribada a casa és una mena de salt en el temps.
No has canviat res.
Volia que ho trobessis igual.
Abans arribava fins aquí. I el meu gos?
No. Igual recuerdas el de tus abuelos.
I els cavalls?
Ens els van vendre.
Hi ha il·lusió de la mare, hi ha nervis, ningú sap quin és el seu paper.
El noi recorda, o sigui, ha estat com algo molt automàtic, veu l'habitació i li ve el record, no? És com si se l'hagués encès una llum i comença a recordar i pregunta d'una manera natural, molt normal, i la mare doncs li va responent. Es nota més tensió i més nervis per part del fill que no pas de la mare. La mare té més por, potser, en respondre, en no mostrar massa il·lusió i estar més contenidora de les emocions, i el fill, per la manera de parlar, per la manera més impetuosa de com funciona, de com es mou, se sent que està més neguitós, està inquiet, està ansietat.
La relació entre la mare i el fill comença per una escena de quotidianitat.
Mira, aquestes són xules, eh? T'agraden? Quin número calces?
El 42, però ja tinc aquestes.
Ja, però necessitaràs unes més de muntanya, no? Anda, deja que tu madre te cuide un poco.
De veritat que no vull que hi haguessis tant amb mi.
I en qui me lo voy a gastar, si no?
Com si fos el més normal del món, no?
Doncs sí, però ell no està acostumat i d'alguna manera doncs, sent que es gasta diners per ell, sent que no s'ho mereix, que no cal, no és necessari. Això del tenir cura de l'altre, no? Aquí és un bon exemple de com un noi que no se sap massa com ha sobreviscut i ha arribat a aquell centre, no sap el que és que se n'ocupin d'ell. I això és un aprenentatge, no? És un aprenentatge rebre el tenir cuidado de i alhora tenir tu cura d'un altre, no? Això és un toma i daca, això és una reciprocitat que s'ha d'aprendre.
La resta de la família celebren el retrobament amb el noi.
Hola.
Hola.
T'hem trobat molt a faltar.
I jo?
Ostres, està fet tot un home.
I què?
Què heu fet?
Re, ir a comprar un poco i dar un paseo.
Ja està bé que surtis, dona, sempre tancada.
Glòria, va.
Doncs res, ara recuperar el temps perdut. Fem una foto, Joan?
Sí. Ja està.
Doncs brindem, no?
Vinga. Hòstia, sí. Gràcies.
Pel Gabriel.
Pel Gabriel.
Pel Gabriel.
Pel Gabriel.
A Gabriel.
Una celebració, per dir-ho d'alguna manera, en molts recels.
Potser massa. L'única persona que mostra una naturalitat i fins i tot una cordialitat, donant-li doncs, tot el més autèntic a la situació, és la dona del tiet, el tiet Enric, que és qui mostra menys cordialitat, el que mostra més dificultats d'acceptació, no? El que no se n'enfia, és molt suspicaç, creu que està enganyant i que no és una persona que es vol aprofitar de la situació i que no és realment el nebot. Llavors aquí hi ha gelosia també, ell que no accepta que es diu Gabriel, no? És que clar, el nom és la identitat més bàsica de la persona, no? Sempre es recordes que t'has dit d'aquesta manera. I quan no és així, quan de repent doncs, algú et diu mira, és que el teu nom és aquest o sempre li hem dit així, és canviar la identificació, és canviar la vinculació que tens amb tu mateix, amb la teva pròpia autoidentitat. Llavors, ell mostra aquesta dificultat en algun moment de la pel·lícula, no?
Doncs seguim el fil del temps perdut i ens trobem els interrogants que s'obren pas per planificar el futur.
¿Tú crees que es posible encontrarle un trabajo a Gabriel aquí?
¿Aquí? Imposible. ¿No sería mejor dejarle un tiempo tranquilo?
No conviene que esté sin hacer nada, no es bueno. ¿Y Enric? ¿Le conseguiría un trabajillo en el hotel?
Prefiero no deberle nada más a Enric. ¿No crees que sería bueno para Gabriel que nos fuéramos de aquí?
¿Quieres irte de aquí?
Aquí no hacemos nada. Sin Gabriel no me podía ir. Pero ahora todo ha cambiado.
¿Y a dónde irías?
¿Yo? Yo soy del sur. No había visto una montaña así en mi vida.
Creo que por el momento es mejor que os quedéis aquí. Serían muchos cambios para Gabriel.
Canvis, adaptació, el temps perdut passa factura.
El temps perdut passa factura si les persones implicades fan que passi factura. Aquesta escena no estic d'acord amb el que li diu el tutor, en el sentit de que són masses canvis. Sí, són molts canvis. Però jo crec que el canvi col·lectiu que haurien d'engegar mare i fill potser sigui el canvi que els uneixi més i que sigui un canvi que han de compartir i han d'adaptar-se conjuntament, no? Potser aquest context no li sigui massa adequat pel fill ni tampoc per ella, perquè no hi ha possibilitats de créixer, ni de construir, ni de fer, ni d'innovar, ni d'emprendre, no? És un ambient bastant trist, és un ambient bastant melancòlic i on sembla que el seu passat sigui aquest passat oscur, no? Que ja ha passat alguna cosa que no és bona. Potser el construir conjunts els dos, llunyans d'aquesta experiència, d'aquest lloc, potser és el que més bé els hi vagi. Però clar, aquí el tutor no sap res d'això, no sap què ha passat amb el pare i tal. Només viu que són molts canvis pel fill, però no hi ha canvi sense conflicte, que tu ja ho saps això. En aquest cas seria el més adient.
Doncs anotem la frase de la Maria Palafín, aquesta l'hem d'aprendre sí o sí, i en el proper capítol tornem a pensar com gestionar les emocions amb aquesta pel·lícula, La propera pell. Moltes gràcies.
Gràcies, Montse.
Compartim emocions a la xarxa, amb Montse Hidalgo.
L'altaveu del vi. Amb Cristina Cantal.
Us agrada menjar? Us agrada beure? Doncs pareu bé les orelles perquè avui parlem de maridatge amb en Rafael Sabadí, el sommelier i propietari del bar de vins Wine de l'Escala. Benvingut, Rafael.
Hola, benvinguts.
Explica'ns el maridatge. El maridatge segurament té moltíssimes, moltíssimes vessants. Per on comencem?
Per definir-lo.
Què és el maridatge?
Doncs el maridatge, per definició, és l'equilibri gustatiu i aromàtic entre plat i vi.
Equilibri, és la paraula clau, eh? Sí. En aquest cas. Per tant, realment no és posar un sol plat amb un sol vi, sinó que realment hi ha una tasca aquí darrere de trobar precisament aquest equilibri, que és la clau.
Sí, clar, això naturalment no es produeix per art de màgia. Llavors això requereix d'uns coneixements tant de cuina com de vins, perquè hem de saber doncs, que perquè amb determinats aliments van bé uns vins i uns altres no van bé. Llavors això requereix uns coneixements.
Doncs per això tenim aquesta secció, per aprendre una mica, perquè nosaltres ens sol passar que fem un sopar i el convidat porta un vi que no saps ni quin és i allò és el que hi ha a la taula i ho maridem així. Per tant, avui aprendrem una mica doncs, com podem maridar i també aplicar-ho a les nostres vides.
Sí, doncs bé, s'ha de dir que el maridatge és una cosa subjectiva també i no és gens fàcil, perquè, per exemple, molts vins van bé en un mateix plat. Me seguiu?
Sí.
I un mateix plat va bé amb molts vins. Vull dir, no hi ha regles absolutes. No és que diguis, no, que aquest vi només pot anar amb aquest plat i aquest plat només pot anar amb aquest vi. No, segurament hi ha moltes combinacions i n'hi ha per tots els gustos. Però sí que hi ha una sèrie de maridatges que ara us explico tot seguit, que són els que són establerts. Llavors, es poden fer de diverses maneres de maridatges. Un seria l'acadèmic, el que hem après nosaltres a l'escola, que són els blancs vins blancs abans que els negres, els vins de menys temperatura abans que els de més temperatura, un plat fort amb un vi fort, un plat suau amb un vi lleuger. Aquests serien els bàsics.
Ja denota l'equilibri, això? Sí,
sí. La regla establerta.
Sí.
Però clar, hem d'anar més enllà, no? Llavors hi hauria els maridatges clàssics, que seria, per exemple, el foie amb un sauternes, la perdió amb un vi de la Borgonya, el xai amb un bordeus. Aquests entenc que són més de punt de vista professional, però hi ha uns maridatges que fa més de 100 anys que es fan,
sí,
que funcionen. No hi ha una definició exacta per què funciona, però està tan instaurat que acaba funcionant.
No hi ha una regla, però que realment, si alguna cosa funciona, per què canviar-ho, no? Per tant, es preserva. Sí. Just fa més de 100 anys que es fan aquest tipus de maridatges.
Sí, sí, els primers van ser els francesos, doncs el tema de maridatge, sobretot la de restauració, els maridatges fan més en restauració que no a casa.
Uh-huh.
I en restauració els francesos això n'han sabut molt. És un art. I llavors ells, aquests plats, doncs ja fa, aquestes combinacions fa molts anys que els fan. Llavors entrem una mica amb els tipus de maridatge més variants. Una seria la paisatgística.
Que aquí... Paisatgística.
Sí,
tenim que... acadèmic, clàssic, anem al paisatge ara.
Que aquí no sol fallar mai, no? Per exemple, doncs, si te'n vas a Galícia i demanes unes ostres, doncs amb un vi de Galícia com pot ser un albariño. Si te'n vas a Andalusia i demanes uns llagostins de Sanlúcar de Barrameda amb una manzanilla. Si te'n vas aquí a l'Empordà i és època de bunyols de Quaresma, doncs amb una garnatxa a l'Empordà. Llavors, aquests passeigístics, que són els geogràfics, aquests no fallen mai. Normalment, en una zona hi ha un determinat aliment i acompanyem del vi d'aquella zona i sol funcionar això també.
Per tant, la geografia també és important i això ho sabem fer tots, eh? Quan viatgem a algun lloc de preferir també tastar el que és de la terra, no?
Sí, sí, sí. Aquest funciona molt bé. Llavors, un altre seria els maridatges ja per afinitat. L'afinitat en el sentit de buscar sabors, aromes i textures que hi hagin en el plat que també estiguin al vi. Per exemple, un llenguado lamenier és un llenguado, doncs, un peix de carnós, el llenguado, llavors si el lamenier és una salsa que va amb mantega, amb llimona, i doncs això sí. Hem de buscar un vi blanc amb una criança en barrica, que sempre són aquests aromes de mantega que us comentava, làctics, de la fermentació, i llavors buscar una mica de cellesa en el vi amb la llimona.
Un d'aquells de quan parlàvem la setmana passada, que si fiquéssim el dit a darrere el veuríem una mica més translúci, que no seria tan clar.
Ah, això mateix.
Sí?
Sí, sí.
Mira, així anem aplicant coses que tots anem aprenent. Jo la primera.
I llavors un altre seria el maridatge per contrast, que aquest és el més complex.
Ara anem a extrems?
Sí, sí, sí. Aquest és el més difícil i és aconseguir, amb sabor oposats, un resultat gustatiu únic i curiós, que sigui diferent. Us explico. És, per exemple, buscar un formatge blau, que són formatges de gust fort, picant i salat, amb un vi dolç. En aquest cas, un Pedro Ximénez podria ser. Uh-huh. No? Tu agafes un formatge de Cabrales, que és aquest tipus de formatge, amb un PX, que són vins amb molt de sol, amb molta densitat, amb molt de sucre, i el contrast funciona molt bé, per antagonisme.
I això, com es pot trobar? Això és anar provant i veure si funciona o no funciona? Perquè a l'hora de preparar, per exemple, un maridatge, per on comencem?
Que el normal sempre es sol ser el d'afinitat. El que comentava, el de buscar doncs, el primer l'element principal del vi, que aquí el producte principal del plat que digui perdó, que en aquest cas doncs, mirem en funció del producte principal buscarem el cos del vi. Però llavors aquí també hem de fixar-nos una mica amb les salses, amb les guarnicions, amb les coccions, que aquí ja entrem amb els matisos de buscar un determinat tipus de vi o un altre.
Clar, és que realment tot el que ens acabes de dir és el que li acaba donant també molt sabor al plat.
Clar, és que el tema és realçar, que ho surtin guanyant tant el plat com el vi amb la combinació. O sigui que la suma dels valors sigui superior.
Quan anem, per exemple, així al típic restaurant de 10 plats i que et porten 10 vins diferents, realment la preparació d'allò deu portar molt i molt de temps.
Sí, 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 òbviament s'han de fer uns resultats previs, i la veritat és que ha d'estar molt ben unit a la cuina amb la sala, el xef amb el sommelier, perquè, com us comentava, doncs, necessiten anar les dues parts molt unides i quan això funciona, doncs és màgic.
Hem parlat de diversos tipus de maridatge, ens en falta algun?
Bueno, llavors parlaríem de maridatge de complementaritat, quan el vi fa de salsa, per exemple, un recuit, en aquest cas, amb una copa de moscatell. El moscatell està fent com si fos una salsa dolça en el recuit. Llavors, són maridatges que el vi, en aquest cas, és una part important del plat. Però això ja és a nivell ja...
A nivell molt top, no?
Sí, és ben, més professional. I llavors parlaríem dels enemics del vi.
Els enemics.
Sí, ja...
Important, tenir-los a prop, també, no? Conèixer-los.
Sí, tot i que avui en dia hi ha molts tipus de vi, que sempre trobarem aquell vi per aquell aliment que potser és més difícil de maridar, però hi ha uns aliments de tota la vida que s'han dit que són grans enemics del vi, com pot ser la carxofa, la xocolata, els vinagres, l'ou... O sigui, tots aquests aliments, els gelats... Tots aquests aliments, sigui per... El gelat, en aquest cas, serà per la temperatura.
Sí.
L'ou, per aquesta pel·lícula, ens fa la boca, que ens deixa una pel·lícula que costa de trobar-hi el gust del vi. La xocolata per l'amarg, la carxofa tres quarts del mateix, aquell sabor metàl·lic tan pronunciat, realment són grans aniquiladors del vi. Llavors, hem de buscar vins, sabotem molt extrems, i vins amb molta personalitat.
Clar, i realment, sobretot, potser la xocolata no tant, no? Però pels postres sí, però tant l'ou com la carxofa són dos ingredients que solen estar en molts i molts plats. Per tant, és una tasca que segurament us hi trobeu sovint.
Sí, sí, òbviament, nosaltres, quan dissenyem un menú, també el dissenyem mà a mà amb el xef. Llavors, en aquest cas, el cuiner, doncs ja mirem a veure de ficar segons quins aliments posar-los o no posar-los. Però també ens agrada posar coses arriscants una miqueta i buscar coses doncs, més atrevides. I al final del ple, el que ho rep, el comensal que està darrere de la taula, en aquest cas doncs, l'experiència fa que sigui molt més gratificant.
Ara et faré una pregunta que potser és una de les preguntes més tontes que t'hauran fet, però ara ens has explicat el tema plats amb el tema vins, però a l'hora de menjar-los hi ha algun procés que en aquest cas el que va degustar aquest maridatge pugui fer per encara enriquir-ho més? O sigui, és recomanable, per exemple, començar per un got de vi abans de començar a menjar o, saps, si hi ha algun ordre, si hi ha alguna cosa, si depèn del plat?
Sí, jo sempre recomano primer tastar el vi.
Comencem pel vi, doncs.
Sí, perquè no ens el modifiqui, perquè el menjar al final de pot arribar modificant. Llavors, menjar el plat, provar el plat, sí, més que menjar-te'l, i llavors les dues coses alhora. O sigui, tornar a provar el vi i el plat a la vegada. Llavors, en aquest cas...
Degustar el plat i després veure com és la fusió entre els dos, els passos.
Sí, que això seria el maridatge. O sigui, com es comporta el vi per una banda, com es comporta el menjar per una altra, llavors, un cop unim vi i menjar, si realment aquí es realcen les dues coses.
Perfecte, doncs avui hem parlat de maridatge, és una d'aquestes coses que crec que a tots ens encanta i que bé, ja hem vist doncs, que realment per fer un bon maridatge hem d'estar acompanyat d'un bon xef i d'un bon sommelier per poder-ho portar a terme, però bé, si voleu fer algun experiment per casa, doncs ja ho sabeu. Rafel, anem per la recomanació d'aquesta setmana.
Sí, avui jo recomano un vi del sud de Catalunya, de la zona de Terra Alta. Llavors, un vi que fa un meu amic, que es diu Xavi Noia, que des d'aquí el vull saludar, i es diu La Bruixa, el vi. És un vi que és un homenatge, és un tribut al seu avi. El seu avi se'n va anar a època de penúries, de la Guerra Civil, doncs va haver d'emigrar d'Andalusia a aquesta zona de l'Ebre. I llavors ell va estar fent un seguiment de tota la seva divisió, totes les zones que van estar quan van estar a la Guerra Civil, i ha fet vins de cada zona on va estar aquesta divisió. Oh. I el primer és d'aquesta zona de l'Ebre, que és de la Terra Alta, que és una garnatxa blanca, que són vinyes que hi va estar allà la seva divisió, quan va estar refugiats. I bueno, són vins amb molta ànima, amb molt de cos i a la vegada amb el cor. I us ho recomano, és un vi que està sobre els 12 euros, és una garnatxa blanca molt fresca, que segur que us agradarà.
I un vi amb molta història, eh? La Bruixa.
La Bruixa, La Bruixa.
Molt bé, doncs ja tenim la recomanació. Moltíssimes gràcies, Rafel.
A vosaltres, gràcies.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals que s'han programat per aquest dimarts 12 de novembre. Anem a Tarragona, a la Biblioteca Pública, a les 6 de la tarda. Tenim l'Hora del Conte, més un taller de ciència, amb el conte Josep Enllocet, pescador de Palangre, una de les arts menors del Serrallo, a càrrec d'Imma Pujol. Amb el taller de ciència, la tortuga babua a Tarragona, a càrrec de Chiqui López, educador ambiental. A l'Espai Jove Quesa de Tarragona, a 6:45, hi ha taller de cuina amb males herbes, un taller participatiu de cuina i tast d'una cinquena de preparats, receptes elaborades amb males herbes que de ben segur menysprem o eliminem. Com podem identificar i recollir, cultivar i sobretot cuinar aquestes espècies silvestres i flors comestibles, ens ho ensenyaran avui en aquest taller. A les 7 de la tarda, a la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, tenim el cicle Ramon Foguet, canvis polítics del segle XVIII i inicis del XIX, incidència en la impremta i el panorama editorial, a càrrec de Montserrat Comas, que és llicenciada en Hispàniques, bibliotecària i doctora en Història. A CaixaForum podem visitar el paisatge humanitzat a les 7 de la tarda a través del joc de miralls entre persones i llocs. Ens parlem de les relacions contradictòries que tenim amb el paisatge per descobrir la complexitat i la riquesa de les emocions i alhora la nostra incapacitat de gestionar-les, a càrrec de Marc Recha, guionista i director de cinema. D'altra banda, tenim també a l'antic Ajuntament de Tarragona la presentació del llibre d'Òscar Palazón, Alguns ocells muts, a les 7 de la tarda. És Premi Recull de Narració Joaquim Ruïra del 2018. I al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, 8:15, conferència La genètica de les migracions humanes, a càrrec del doctor Antoni Pont Salvador. Destaquem també que a la Biblioteca Tarragonina, avui a les 7, hi ha conferència espectacle al voltant de la relació que Joan Brossa va tenir amb la màgia i de la presència que aquesta va tenir en l'obra d'aquest artista. Poesia escènica, poesia textual, poesia visual i poemes objecte. I a 6:15 de la tarda, al restaurant Balandra de Tarragona, amb motiu de la 24a Setmana de la Ciència, des del Museu del Port, s'organitza un taller gastronòmic a càrrec de Xavier Baciana, que és cuiner del mateix restaurant, que ens ajudarà a fer un ranxet. Anem ara a Reus, al centre de lectura, avui a les 7, curs Temps de Transformació Educativa. Conferències Projecte Mare Berri, a càrrec de Lluïsa Vicente, director de l'Escola Mascleriana de Cambrils, i Projecte Magnet, a càrrec de Núria Sabater, directora de l'Escola Maria Fortuny. D'altra banda, a Reus, també avui al Teatre Fortuny, a 9:15 del vespre, tenim la Cenerentola de Rossini. El cor d'amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès porten al Teatre Fortuny aquest conte de fades. Seguim a Altafulla, on a la sala de plens de l'Ajuntament avui a les 7 hi ha el vídeo inauguració Monument P8 amb la projecció del vídeo de la inauguració del Monument del Pilar de 8. Intervenen Isidre Virgili, que en fou el presentador, Joan Carrera, que aleshores era regidor de Cultura, i Joan Carnicer, autor del llibre. A Mont-roig del Camp, a les 6 a la Biblioteca Joan Miró, tenim la Marató de TV3 amb les malalties minoritàries, amb xerrada informativa sobre les malalties minoritàries a càrrec de Noemí Serra, que és bioquímica. A Salou, a la sala Costa Daurada del TAS, Rumors i Llegendes, Històries per Compartir, un taller a càrrec de la doctora Carme Oriol, una activitat organitzada en el marc de la Setmana de la Ciència al campus extens de la URB. I a Torredembarra destaquem que al Casal Municipal tenim a les 2 de la tarda un taller sobre aprendre a vendre sense vendre, adreçat a comerciants, emprenedors del sector del comerç i responsables d'àrees de negoci de comerços al detall, gestors de zones comercials urbanes, mercats municipals o equipaments comercials. I acabem a Valls, on a la sala Sant Roc podem visitar a partir de les 7 de la tarda la mostra fotogràfica d'Albert Miquel, Àfrica Natural, Llums i Ombres. Ell és especialitzat en fauna salvatge i ens presenta aquesta exposició centrada en l'Àfrica subsahariana. L'horari de visita és de dimarts a dissabte, de 7 de la tarda a 8:45 del vespre, i els dissabtes i festius de 12 a 2 del migdia, una mostra que podem visitar fins al 24 de novembre.
Amb l'Agenda Cultural hem arribat al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà. Serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.